Allò que no sona, amb Coco Gin Davis i Jordi Ramírez.
Tercera temporada.
Capítol 4.
Salutacions a tots i a totes. Us donem la benvinguda a Allò que no sona, un podcast dedicat a la indústria musical catalana i les persones que en formen part. El meu nom és Coco Gin Davis i al meu costat tinc el meu company Jordi Ramírez de Buen Ritmo. Bon dia, Jordi.
Hola, Coco.
Avui us oferim un episodi enregistrat a la FIM de Vilaseca, on un any més s'han reunit un grapat de professionals del sector. Amb qui parlem avui, Jordi?
Doncs avui ens visita l'Albert Puig, amb qui ens coneixem de fa uns quants d'anys. L'Albert, ara potser hi ha molta gent que el conegui pel seu programa diari a ICAT, el Delicatessen, i pel seu pas per d'altres programes de ràdio amb tota la seva carrera, però a més té també carrera com a programador de festivals, de cicles, ha tingut la seva pròpia també oficina de manejament i de producció i d'organització d'esdeveniments. I avui volem que ens expliqui una mica tota aquesta carrera i el que està fent actualment. Així que estem molt contents que hagi vingut. Moltes gràcies, Albert.
Jo de venir. Gràcies per convidar-me.
Benvingut, Albert. Sempre ens agrada preguntar als nostres convidats com s'introdueixen en aquest món. Quina relació tenies amb la música o si tenies alguna connexió familiar?
Connexió cap ni una. A casa meva, la veritat, se sentia música, però res a veure amb el que jo treballo avui en dia. Puc dir que al meu pare li encantaven los coros de l'exèrcit russo i això és el que sentia jo els diumenges pel matí a casa meva. Quan venia de festa, jo amb la ressaca sentia aquestes coses. La meva mare era molt de Lluís Llach i de Maria del Mar Bonet i... Però no hi ha hagut mai tradició a casa musical. Jo la música la descobreixo, podria dir-te que quan arribo a l'institut, gràcies a col·legues que realment... I sobretot als germans grans aquests que tenien els meus amics, que escoltaven coses i que ens portaven els primers discos d'Iron Maiden. I vaig ser molt heavy de jove, allò.
Però tenies... en algun moment vas pensar que acabaries dedicant-te al món de la música o, com a mínim, tu has fet i fas encara molt periodisme musical, sí que anava per aquí la intenció o en cap moment, vaja, no t'ho pensaves?
Has acabat
com la majoria dels que passen per aquí, una mica de casualitat.
Que va, sí, la meva vida és molt de casualitat, de moltes casualitats, perquè jo començo a la ràdio, a mi m'agradava molt la ràdio perquè la meva mare la tenia sempre i jo quan estava estudiant sentia la ràdio coses molt estranyes, el consultorio de l'Helena Francis i aquestes coses, jo tinc una edat ja, eh? I aleshores sí que és veritat que tenia molt interès per saber com era això de la ràdio. Em semblava com molt màgic, no? Molt fantàstic, de dir, hòstia, com ho faran això, no? I un dia dos amics meus van anar a fer una prova amb una ràdio local. Abans a les ciutats, jo soc de Cerdanyola del Vallès, hi havia fins a 4 ràdios en una mateixa localitat. I els vaig acompanyar, ells van fer la prova, no els van agafar, jo vaig dir, hòstia, això és molt fàcil, a mi m'agradaria fer-ho. Em van fer una prova a mi i em van agafar a mi.
Van deixar de ser amics teus.
Bueno, ja no ho som d'amics, però en aquell moment no els hi va sentar massa bé, la veritat, sí. Però una casualitat, la veritat és que és una casualitat. Jo vaig estudiar periodisme perquè vaig suspendre la selectivitat 2 vegades i volia fer història de l'art. I a la tercera que em vaig presentar vaig treure nota suficient com per entrar a periodisme i vaig dir, ah, doncs entro. Però jo no tenia vocació ninguna. Jo he anat forjant la vocació amb el pas del temps i amb el tema de la música igual. M'agradava molt la música, vaig anar descobrint coses, era el típic que tenia un tocadiscos d'aquests de merda a l'habitació que m'havia comprat als Encants, tenia els vinils allò superben arxivadets, però en tenia 4 i me'ls sabia de memòria, saps? Sense saber anglès cantava Led Zeppelin sense cap tipus de problema. De mica en mica es va convertir en una passió i en una professió, sí.
Et formes a la Universitat de Barcelona i comences a la ràdio bastant aviat, però també fas fer de director artístic al Festival Altaveu de Sant Boi.
Bueno, és que el meu currículum, la veritat, jo ja ni el controlo. La meva mare guarda els retalls de premsa i els té allà arxivats i suposo que la pobra, quan traspassi, me'ls donarà. Però sí, jo de fet vaig començar a fer ràdio abans de fer periodisme a la Universitat Autònoma. Ja feia ràdio abans. Sí. I el primer que vaig fer com a programador, quan vaig treballar a la ràdio de Cerdanyola, van ser alguns concerts. El primer concert que jo vaig muntar va ser el Pavelló dels Esports de Cerdanyola amb la Polla Records. La Polla Records i hi havia de taloners que van passar molt malament els BB57. Sí, sí.
Això ho vas programar-ho tu, tu sol, amb més gent?
Això ho vaig programar amb la gent de la ràdio, perquè era un aniversari de la ràdio. Es feia com un concert primer per la gent més gran, que era de Los Sirex, i l'endemà es feia la Polla Records. Evidentment va ser un desastre, perquè no teníem ni idea de muntar coses. Ho vaig fer amb la gent de la ràdio d'aquella època, que era el Manolo Ibarro, el Toni Álvaro, que són els que després vam acabar fundant el Festival de Blues. Teníem moltes ganes de fer coses, i programàvem també a l'Estiu Esteu, a Cerdanyola, programàvem el Casal de Joves de Cerdanyola, fèiem moltes coses de programació i portàvem bandes realment molt interessants en aquella època.
Això era... ho feies mentre encara estaves estudiant? És a dir, no...
Sí, això era quan estava a la universitat. Universitat que jo també, perquè el meu currículum estudiantil és molt dolent. Jo vaig trobar la carrera, no sé si amb 8 o 9 anys, vaig fer l'Emília pel mig, això és veritat. En aquella època muntàvem tots aquests concerts, muntàvem concert setmanal al Casal de Joves, muntàvem ja el Festival de Blues, les primeres èpoques, el Festival de Blues té 30 anys ja, o sigui que... I al marge de tot això feia ràdio, i al marge de tot això vam obrir un bar a Cerdanyola, que es deia Corfú, i en aquest bar fèiem concerts, també. Sí, sí. A casa meva no em veien el pèl.
Veien poc el pèl. A la ràdio feies només música o en algun moment vas fer alguna altra mena de programes?
Vaig fer de tot. Normalment he fet musicals, però sí que a la ràdio de Cerdanyola vaig fer el programa Despertador, que me'n recordo que el tècnic sempre arribava tard perquè s'adormia, perquè començàvem, no sé si era a les 6 del matí, i he fet una mica de tot. Però sí que... A Catalunya Ràdio, quan entro, que de fet jo vaig entrar a RAC 105, que va ser per un concurs, també una altra casualitat de la vida. O sigui, és que la meva vida està plena de... Jo tenia uns amics meus, la majoria dels meus amics són paletes, la gran majoria. I quan em vaig comprar un primer pis, van venir a fer les reformes, les regates i tal, i els tios escoltaven RAC 105. Jo no escoltava mai RAC 105, jo escoltava Ràdio 3 i altres coses. I n'hi havia un que em diu, que hi ha un concurs de discjòqueis, per què no t'hi presentes? No era un concurs de discjòqueis, era un concurs de guions radiofònics. M'hi vaig presentar i el vaig guanyar. Vaig començar a treballar a RAC 105, que cobrava menys que la ràdio de Cerdanyola, que és una cosa que a mi em va deixar però flipat, no? I aquí comença la meva aventura radiofònica professional, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, a RAC 105. Sí,
professionalment vas fer un pas... econòmicament vas fer un pas enrere.
O dos.
Sí, sí. O dos.
Sí, sí. En aquella època es cobrava més a la ràdio municipal que a Catalunya Ràdio. Sí, sí.
I ho vas haver de deixar? No era compatible.
No era compatible. Vaig començar a fer les nits de RAC 105 en un programa que no me'n recordo com se deia, però que era Peticions dels oients. Evidentment, els oients de RAC 105 demanaven unes coses que a mi no m'interessaven en absolut. I jo m'inventava les trucades. O sigui, jo deia que m'havien demanat, jo què sé, el que a mi m'agradava, saps? I me'n recordo que el Joan Puerto, que era el meu director, em deia, però, hòstia, quins ullens que tens, no? Que raro, et demanen unes coses molt rares. I així anava tirant. Però gràcies a això, també és veritat que vaig començar a posar unes músiques que van fer que altra gent es fixés, doncs jo què sé, l'Antoni Bassas es va fixar en mi, els de Catalunya Informació també, i em van començar a demanar col·laboracions. És una mica allò de... No, com a consell, així la gent jove, fes el que et passi pel cor, no? I realment deixa't estar de corsers i de coses ja preestablertes, perquè si no, no avancem, no? És que és així una mica.
Allò que no sona, un podcast de les persones que formen part de la indústria musical a Catalunya.
Quin tipus de música posaves? Era molt personal, oi?
A veure, a la ràdio el que sé que t'has de fixar una mica és el tipus de sonoritat, no? Si tu treballes a Rock FM, evidentment no pots posar segons quines coses, no? Però a RAC 105 tenien com una sonoritat que era com molt agradable, però dintre d'aquesta sonoritat, hosti, podies posar el que posaven allà en aquella època, que me'n recordo hi havia una cançó del Pol Càrrec que sonava tot el sant dia, no? Que a mi no m'agradava gens, però també podies entrar perfectament en un Caetano Veloso o en un Helio de Smith o en altres coses que sonaven molt tranquil·les i molt agradables, però que allà no les controlaven. Era una altra història. Si no et sorties d'aquella sonoritat, perquè jo sé que el Joan Puerto, el director, les guitarres elèctriques el posaven nerviós, o sigui, la distorsió el posava nerviós, era capaç d'editar les cançons i treure els solos. Això ho feien. Aleshores, si et mantenies aquí, no hi havia problema. I, hòstia, recordo posar l'I Love It, recordo posar coses que en aquella època no sonaven, no? No sonaven gens allà.
Però, en tot cas, posaves el que tu... No era una fórmula ni res, tenies el teu propi...
Jo vaig inventar la meva fórmula, diguéssim. Clar, era un programa de peticions amb la qual cosa tu no tenies un guió. La resta de la programació tot anava guionada, o sigui, donaven un paper i en aquell paper posava no només les cançons que havies de posar, sinó l'ordre en qual l'havies de posar. I em vaig adonar que els locutors de Radio Fórmula, la gran majoria, no tenen ni idea de música, estan llegint el que allà els hi posa. No saben el que hi ha al darrere d'aquelles cançons. No? I clar, estan absolutament lligats de mans i peus. I jo la sort que vaig tenir és que era les peticions dels oients. Jo els oients me'ls inventava i posava el que jo volia. Ara ho puc dir perquè ja no, ja RAC 105 està en una altra cadena i ja m'és igual. No? En el seu moment, evidentment, no podia desvetllar-ho.
Quants anys hi vas estar fent això?
Ah, hosti, RAC 105, doncs mira, fins que se la van vendre a el que era el grup Godó, que en aquell moment es van emportar tots els treballadors cap al grup Godó, no recordo, era època del Pujol encara, o sigui que fa molts anys d'això. I jo i una altra persona vam ser dos només que ens van dir la possibilitat de quedar-nos a Catalunya Ràdio. I era encrucijada, no? Me n'he trobat unes quantes, la meva vida, encrucijades d'aquestes, de dir, hòstia, què faig, dreta o esquerra? El cable rojo o l'azul, no?
Ja.
I vaig quedar-me a Catalunya Ràdio perquè vaig pensar que molt millor i la veritat és que amb el temps he vist que vaig triar bé, sí, sí.
Com has vist la evolució de Catalunya Ràdio en aquests anys?
Jo crec que Catalunya Ràdio malauradament no ha evolucionat massa. Sempre han estat amb l'obsessió de rejuvenir el públic i crec que un dels grans errors és que el públic jove, jo tinc dos fills, un de 20, farà ara 21 i l'altre la setmana que ve farà 18. No escolten la ràdio. Amb la qual cosa, anar a buscar la gent jove a la ràdio crec que és un error. Però, entre altres coses, la gent jove està en altres plataformes, no està a la ràdio. I també penso que, ostres, per què no tenim dret els que ja tenim 50, 40 anys d'escoltar una ràdio de qualitat? O sigui, pensem en aquesta gent. A lo millor quan ens morim nosaltres ja mor la ràdio, no passa res. I crec que en això Catalunya Ràdio i moltes altres ràdios s'equivoquen, no? Amb aquest punt de voler rejuvenir quan el públic jove ja no va a la ràdio. És com a la tele.
Ja no va a la ràdio.
No, no hi van. I s'estan fent coses així com molt joves que jo crec que no és el mitjà per fer-les, perquè la gent està al TikTok o està al Twitch o està en altres llocs, no? Però, bueno, ostres, sempre he pensat que és una ràdio molt pro i molt professional i que realment es fan coses de molta qualitat, però, bueno... Normalment, als mitjans de comunicació en general, penso que falta una mica de risc, també. Falta, i sobretot els mitjans públics haurien de ser més arriscats, més valents, no? Perquè per fer coses comercials ja estan les ràdios comercials, que viuen de la publicitat. Nosaltres, en principi, vivim dels impostos de la gent, no? Amb la qual cosa, doncs, s'ha d'arriscar. I això ho extrapolo també a les programacions, Jo que treballo una mica amb la gent del GREC, sempre els dic, hòstia, el GREC... És un lloc per arriscar, no és per fer el mateix que fa el Cruïlla o que fa Pedralbes o que fa, jo què sé, qualsevol altre festival, no?
Però també hi ha el perill que amb diners públics només s'acabin fent coses una mica elitistes, no?
Però per fer coses populars ja estan les festes majors, per exemple. Crec jo, Perdoneu. Les festes majors ja són això. I les festes majors... que jo sóc partidari de les festes majors que hi vagin les orquestes. Tampoc no sóc partidari de les festes majors que hi vagin els xavals d'Eufòria o de La Voz o com les festes majors d'ara, que hi ha campanya electoral, que s'estan gastant un dineral de l'hòstia. Però és el peix que es mossega la cua. Si tu, com a institució pública, no apostes per la cultura, mai aconseguiràs que aquestes coses siguin majoritàries. Mai. Clar... Si tu acostumes a la gent, doncs jo què sé, el mestissatge català, no? Que és el que sempre aquí, que si xarangos, búhos, catarres, etcètera, etcètera. I si sempre estàs donant això, sempre estàs donant això, sí, clar, pots dir, no, és que és el que vol la gent. Bueno, ja, tio, però a més ho estàs donant gratis, que aquest és un altre tema, que si voleu entrem, que aquí sí que puc despatxar-me molt a gust.
Això després, quan entrem en la teva faceta de programador, però jo despatxes.
Jo penso que realment les institucions públiques han d'apostar per fer créixer aquestes coses i que no siguin minoritàries. Però si no hi apostem, sempre seran minoritàries, això és evident. Però s'ha de fer un esforç per això, perquè és que al final també te n'adones que hi ha programacions suposadament molt, no sé si dir elitistes, però que arriben a poca gent, que després es fan grans, perquè també hi ha un grau d'esnobisme tremendo en aquest món. Jo he anat a concerts, l'altre dia us posava el cas del Bill Callahan. Bueno, doncs de les... Sé que, perquè vaig parlar amb el promotor, que el conec, hi havia 800 localitats venudes, que està molt bé, però un Bill Callahan a Barcelona. Jo crec que potser el 20 o 30% de la gent que hi havia en aquella sala no l'havia escoltat mai, però que va anar-hi arrossegat per un altre, o perquè mola, o perquè... Bueno, doncs aprofitem-nos-en d'això, perquè després quan hi vas i ho veus, us molt content de veure aquestes coses, no? Però amb el diner públic s'ha de fer cultura. Jo ho crec. I si no t'agrada la cultura que t'estan posant sobre la taula, Pues lo siento, però ha de ser així. I sobretot posar gent al darrere, bons tècnics, bons programadors, que sàpiguen apostar per aquestes coses, perquè muntar un festival amb xarango, búhos i ara el triquell, això és molt fàcil. Si t'hi jugues als quartos, cap problema. Però si no t'hi jugues als quartos, arrisca.
Ara que parlaves de posar programadors que sàpiguen el que fan, tu has tingut unes quantes experiències com a programadors en sí, programacions públiques. Ens deies que vas començar amb el Festival de Cerdanyola, que pel que dius n'ets un dels fundadors.
Sí, sí, sí.
No sé si era una cosa ja municipal des dels seus inicis. A part d'això, la següent cosa que programes és l'Altaveu de Sant Boi o abans hi ha alguna altra...
Havia estat fent allò que et deia de l'Estiu Esteu, del Casal de Joves, tot això.
Però tot,
sí.
Tot Cerdanyola.
La primera escapada que faig... fora, jo diria, tinc molt mala memòria, però jo diria que la primera que faig és l'Altaveu de Sant Boi, que em venen a buscar. No sé per què, suposo que... No tinc ni idea, però em venen a buscar. Em venen a buscar. És la primera vegada que em venen a buscar, que no he hagut d'anar jo a trucar a la porta, per favor. Sí, no, em van venir a buscar i em van dir, hòstia, ens interessa... I vaig estar-hi molts anys, la veritat. Vaig perdre el compte, però vaig estar molts anys a l'Altaveu de Sant Boi.
El teu LinkedIn posa 15 anys.
No et refis molt del meu LinkedIn perquè l'he escrit jo. Però és probable, és probable. O sigui, vaja, fins... Ara ja no ho és, però els últims anys ha sigut el Jordi Tortós i és el que em va substituir a mi. Sí, sí. Clar, però segueixo amb la mateixa. Jo allà vaig arriscar, o sigui, vaig arriscar, vaig recuperar, per exemple, l'Omega amb amb Lagartija Aranik i l'Enrique Morente. Recordo haver portat a l'Antonio Vega, recordo haver portat moltes coses. A l'Altaveu de Sant Boi vam ser, crec, nosaltres i un altre festival, que no recordo quin, els únics que vam programar les cançons telúriques del Roger Mas en tot l'espectacle. O sigui, bueno, aquesta voluntat de fer coses diferents, no?
Teníeu llibertat, diguéssim, tenies tota la llibertat del món o també hi havia una mica... Ho dic perquè és un festival que també té una part de concerts gratuïta.
Durant un temps gairebé tots eren gratuïts, sí.
Hi havia aquest pressing que vingui, de que ha de venir gent, que s'han d'omplir les places. Sí. Hi ha programes amb això, és a dir, perquè deies abans el discurs que feies, no?, respecte a com programar això, l'equilibri ha de ser molt difícil de tenir content política, ara que deies, especialment en anys com aquest d'eleccions, i fer una programació que tu et deixi satisfet artísticament. Com hi havia pressió política en aquestes programacions?
Sempre hi ha pressió política. És que acabes de pronunciar una frase que és una quimera. Tenies llibertat absoluta? O sigui, llibertat absoluta no en tens mai. Mai. I el que has de fer és molta pedagogia amb els polítics. Jo és el que crec que forma part també una mica de la persona quan és programador. No només és el fet de programar, sinó és de convèncer perquè estàs programant d'aquesta manera. Els polítics t'arriben a demanar ells personalment coses perquè els agraden amb ells o els seus fills.
Ja està.
Això que vaig a dir ara, m'és igual fer-me més enemics, perquè ja amb l'edat que tinc m'ha de lo mismo, però penseu que jo crec que amb fires com el Mercat de Vic o el FIM de Vilaseca i tal, haurien de venir els fills dels alcaldes i els fills dels regidors de cultura, perquè en molts casos són els que programen les festes majors. Els fills són els que diuen papa o mama, vull veure Casgrasses, o papa o mama, vull veure una altra cosa. I és així. Cerdanyola, bueno, és que no vull dir noms concrets, però això passa. I jo crec que hauríem de convidar aquests xavals per saber què és el que escolten i a partir d'aquí pues, anem a programar. Però és així. És així. Políticament hi ha molta gent que... Jo, durant les moltes programacions que he fet, i no només Sant Boi, Cerdanyola, tal... Hem tingut mesures de pressió de no només volem aquests artistes, sinó treballa amb aquest programador concret.
I que t'hagin tirat algun artista enrere, de dir aquest és el meu cartell, i que t'hagin dit aquest no ve?
Això no m'ha passat amb institucions públiques, no m'ha passat. M'haurà passat, per exemple, o sigui, sí, això puc dir obertament, amb algun artista, per exemple, amb Estrella Damm, que també hi treballo, perquè resulta que havien fet un anunci per Sant Miguel. Aquestes coses sí que passen. Oh, aquest no pot tocar perquè té un anunci amb Sant Miguel. Però tombar-me un artista... Sí, sí, sí. Una vegada em van tombar abans de poder-lo fer i va ser Sant Boi, que també puc parlar-ne perquè ja ha passat a la història i ja no estic allà. Em van tombar Fermín Muguruza.
Per qüestió política directament.
No cal ni que t'ho expliqui.
Directament. Et van donar... T'ho van dir obertament o et van posar alguna...
Fan servir aquell discurs suau i amable, de, bueno, millor que no, perquè ja saps... Clar, estem parlant d'un temps enrere que possiblement encara, no sé si encara hi havia lluita armada, però era com de dir, amablement et diem millor que no el portis. És així. Mai es mullaran per dir, no, home, no, és que la significació política d'aquest artista no ens interessa, no, això no t'ho diran mai obertament. Però convidar-te, hòstia, aquest millor que no, això sí.
Que no vingui.
I tu, això tu... em va passar a Sant Boi amb el Fermín Muguruza.
Sí. Amb el... Suposo que era un artista que devia estar acostumat, no? Quan et truques després per dir-li, escolta, això que havíem parlat,
sí,
no, no pot
claro,
ser,
claro.
No li devia sorprendre. No?
És com l'Albert Pla, que ja està molt acostumat, que quan surt per Espanya hi ha molts bolos que li tanquen després, perquè l'Ajuntament, quan se n'entera que va tocar allà, li ha passat diverses vegades, o sigui, a Valladolid, o a Salamanca, llocs així, li ha passat, sí, sí. Però bueno...
Quin és el secret de programar, fer un festival equilibrat? És a dir, quin és el secret de trobar pues, música per tothom, de triar bandes que pels grans, els petits, i que els polítics també estiguin contents?
Uau! Uau! Saps què passa? Que estic molt obsessionat últimament en intentar, de moment, imaginar-me. Després, un cop el tingui imaginat, intentaré fer-lo. Però quin seria realment un festival com jo penso que hauria de ser un festival? Perquè sí que penso que avui en dia els festivals, a banda de que n'hi ha molts que són una còpia l'un al costat de l'altre, o sigui, els slots, els cartells són tots absolutament iguals, sí. Hi ha festivals absolutament descompensats, o sigui, hi ha festivals que de cop i volta veus, jo què sé, una gran estrella de la música latina i després veus un perro flauta de, no sé, coses que dius no tenen cap mena de sentit. Moltes vegades els horaris, que crec que bona part de culpa també la tenen els propis artistes i les pròpies oficines, eh? O sigui, perquè realment els condicionants que posen molts artistes són molt bèsties. Vull tocar tal hora, vull tocar... I tampoc pots acabar tu de fer el festival com t'agradaria, però fixeu-vos que festivals que tinguin un fil conductor de dir, començo a dalt, després baixo... Això no existeix. És allò, venga.
La dinàmica del festival.
Clar, o festivals com el Primavera Sound, que està aquella part que n'hi diuen Mordor, no? Que és l'escenari principal, que quan hi ha un grup estrella, està tothom allà, que jo sempre penso, el festival caurà d'un cantó, no? Perquè està com tot descompensat, perquè jo l'any passat no sé qui tocava, sí. No me'n recordo qui era, que vaig voler anar, però em vaig espantar de la quantitat de gent que anava, em vaig donar mitja volta i me'n vaig anar. I en aquell moment vaig fer un tomb per la resta del festi, estava sol. O sigui, hi havia concerts que potser eren 20 o 30 persones. Clar, vull dir que... I després que festivals aquests grans, ja ho sabem tots, no? Si vols a Radiohead o si vols a no sé qui, t'has de llevar de regalo no sé quantes bandes més, de promo, no? De mi mateixa oficina. Això funciona així. Però et diré, Coco, que estic pensant-hi molt amb això. És la meva obsessió ara mateix. I yeah. M'agradaria trobar la fórmula. M'agradaria trobar la fórmula i poder fer un festi que realment fos diferent, completament diferent, i crec que és possible, eh? I perquè, a més, penso que ara mateix hi ha molta gent que, com jo, està molt farta de tot això. Està molt cansada de veure un artista que t'agrada i que l'has de veure per una pantalla de vídeo, prendre pel sac, no? I que, a més, estàs pagant un dineral, no? Jo ara pensava en tota aquesta gent que va anar a veure el Bruce Springsteen, que jo, els fans de Bruce Springsteen, sí, què els hi passa? No? Però què us passa, els fans de Bruce Springsteen?
Ja
però és que esteu malalts. És que és una devoció gairebé religiosa, o sigui... Però és que sí, volen saber què menja, on està, si ha sortit a córrer, si no sé què, però la gent compra entrades als dos dies, però si fa el mateix, no? O sigui, no sé, és una locura. Em sembla una locura. I jo he vist Bruce Springsteen 6 vegades, eh? I em sembla que és un tio que en directe val molt, molt la pena. No m'estic carregant l'artista, però aquesta devoció de Barcelona per Springsteen m'està volviendo loco, no? Una mica, no sé.
Albert, una de les coses que deies ara, parlaves de la culpabilitat també de les oficines de manejament en part del que passa en la programació de festivals o del funcionament dels directes, precisament tu, després d'haver sigut programador d'haver-te dedicat a la ràdio, el següent pas és muntar la teva pròpia oficina i començar, a part de com a produir i organitzar festivals, també amb el manejament de grups. Com arribes a fer aquest pas? També era algú que tenies al cap o t'hi trobes?
A mi, quan aconsegueixo convertir, diguéssim, una de les meves passions, que és la música, la meva feina, dic, hòstia, guai, no? Perquè jo sempre recomano als meus fills que converteixin la seva passió en la seva feina, perquè és el millor, no? Perquè estàs treballant i guanyant-te la vida amb una cosa que t'agrada. No és el mateix que anar a una fàbrica o a posar totxanes com els meus amics, no? I arriba un moment, segon any crucijada gran de mi vida, que em diuen, senyor Albert Puig, vostè està contractat per Catalunya Ràdio, per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i està fent l'Altaveu de Sant Boi, el no sé què. Estava treballant a BTV, amb l'Àngel Casas, en aquell moment. I em diuen, això és incompatible. O treballes aquí, o te'n vas. I aleshores, uau.
Això quan portaves ja molts anys a Catalunya Ràdio i devies tenir una plaça allà que molts la voldrien.
Jo tenia contracte indefinit. A Catalunya Ràdio havia passat oposicions. O sigui, vaig entrar per un concurs, però després vaig fer unes oposicions i jo tenia contracte indefinit a Catalunya Ràdio. Cobrava un sou normal, però bé, vull dir que feia unes hores... Bueno, sí que és veritat que a la ràdio moltes vegades per acabar fent una horeta de programa estàs 8 hores, que és innecessari. Però bueno, això ja... Ahí el funcionariado... I vaig decidir marxar. Vaig decidir marxar i això sí, me'n vaig anar amb una excedència de 5 anys, les típiques excedències que et guarden la plaça, però potser si tornes te'n vas a fer el trànsit a la matinada, o sigui, això és així. Però me'n vaig anar. O sigui, em pesava molt més el fet de les coses que tenia fora que el que tenia allà a la ràdio en aquell moment. I encara estic treballant a la ràdio, l'excedència evidentment ja se m'ha acabat, jo estic com a col·laborador extern i a partir d'aquí... amb la ràdio una relació extraordinària i, evidentment, quan vaig marxar fora vaig veure que el que estava fent ho havia de constituir d'alguna manera en una petita empresa, ni que fos, perquè som una petita productora que es diu No Sonora i res, vam muntar una petita oficina a Barcelona i a partir d'aquí és on vaig començar ja a evolucionar més amb tot aquest terreny perquè, clar, tenia algunes coses però no masses com per tirar endavant. Em vaig tirar bastant a la piscina, eh? Hi havia un didet d'aigua però em vaig tirar, tio. I a partir d'aquí van començar a sortir altres coses i una d'elles va ser començar a fer de mànager. Una experiència divertida, molt sacrificada, no t'he d'explicar res que tu no sàpigues, Jordi. Vaig començar, a més, per tot lo alto, amb els Amics de les Arts, que és una banda que tampoc no és que m'apassioni especialment, però bueno, era una experiència perquè era un grup que realment em permetia fer bons concerts i tal, perquè, hòstia, estaven en un moment... Bueno, els vam fer créixer, no? Perquè... El segon disc va funcionar molt bé. Em va crear molts enemics, això, perquè, evidentment, este intruso que hace aquí, llevando un grupo que nosaltres ens podíem estar forrant amb ells i s'està forrant ell, cosa que tampoc és cert, però bueno. I després vaig portar altres bandes, sobretot el més destacat, Quart Primera i Ramon Mirabet. I fins que amb el Ramon, ja un bon dia que el Ramon va dir, bueno, vull canviar una mica d'aires i tal, va dir, bueno, esta és la mia, ja no vull saber res més dels artistes, perquè ser mànager és pitjor, tio, que portar la creu aquella que fan a Setmana Santa. O sigui, és que és un drama. És un drama.
No li diguis això. No li...
Bueno, clar, és que aquí tenim un mànager i un artista. Tenim un problema. Però jo, ostres, em sentia molt com que era... Jo tinc dos fills i jo estava més avesat als meus artistes que als meus fills. O sigui, em podien trucar un diumenge a la nit perquè havien tingut una idea i ho hem de fer i no sé què... I al final, bueno, va, tu n'avas fent i, clar, si els artistes et responen és una cosa, però en general, Coco, no t'ho prenguis malament, jo penso que els artistes sou molt artistes. Molt artistes vol dir que, hòstia, clar, és que no conec cap feina que per contracte vagis a tocar i et posin una ampolla de ron, saps? O sigui, jo, els meus amics paletes no els hi poso una ampolla de ron per anar a posar totxana. I hi ha coses...
És lo mínim.
Bueno, podem discutir-ho, això. Jo vaig, a Sant Boi vaig portar el Rashid Tajà, que fa honor a son nombre, que el tio havia un bolo abans de venir a Sant Boi, va sortir doblau a l'escenari i van haver de cancel·lar i vam fer una clàusula al contracte de que no podia veure abans de sortir a tocar. O sigui, després que fes el que li donés la gana. Jo he vist coses... Recordo M-Clan al Doctor Music Festival allà a Scalarre, que va sortir el Carlos Tarque, que dius, no puede ser. O sigui, això, ho sento, Coco, és indignante. O sigui, i qui vulgui veure, que se lo pague. És que jo ho trobo així. Jo, quan era manager, jo als artistes els hi deia. Mireu, una ampolla de ron al súper val, jo què sé, jo de ron en sé una mica, però val 12, 13, 14 pagos. O sigui, pues, comprem-la, però no ho demanem per contracte. És que és molt lleig, això. És molt lleig. I a partir d'aquí és igual. Ara el que dic jo és que abans era el pare i ara sóc l'avi. O sigui, jo abans el tenia tot el dia i ara me'ls porten un ratet, saps? Juguen allà, Els hi dono la paga i pa casa.
Us podeu subscriure al podcast de Allò que no sona a la plataforma on ens escolteu habitualment, Spotify, Apple, iVoox i també a la nostra web buenritmo.es.
Continuem. Ara, Albert, que feies això del teu... d'abandonar el management després de Ramon Miravet, crec que no és... Bueno, poder com a manager no sé si treballes, però contractació d'artistes crec que ens segueixes fent, ara ens explicaràs. Però, a més, també et volia saber, crec que amb el Ramon, en una part d'experiència, també vas arribar a tenir com una mena d'acord amb oficines de Madrid o alguna cosa així, pot ser. Sí. Com va ser aquesta experiència?
Clar, és que tinc la sensació que moltes vegades aquí no hem acabat d'entendre ben bé què és ser un mànager, què és la contractació, i crec que moltes vegades s'han de diferenciar les coses, no? Serveix molt anar a determinades fires. Jo recomano molt anar al BIME, per exemple, perquè és un lloc on venen gent de fora i expliquen coses que a vegades... Ara hem millorat una mica, eh? Però abans tothom era mànager, però el mànager i booking, o sigui, tothom feia de tot, no? I això no funciona ben bé així. O sigui, mànager és acompanyar un artista, és ficar-se amb ella dintre de l'estudi, és plantejar campanyes de promoció, és plantejar videoclips, és plantejar com es munta la gira, i després hi ha gent que està especialitzada en buscar concerts. Això és una història. Nosaltres amb el Ramon teníem clar que, sobretot cantant en anglès, podíem sortir fora de Catalunya, que era el que volíem. De fet, vam fer bastantes coses a fora, vam tocar el Sonorama, vam tocar uns quants festis, vam ser a l'Arena del Sound, vam tocar uns festivals d'aquests ja grossos. I vam arribar a un acord amb la gent de Live Nation. Perquè Live Nation, això va ser justament el 2001, finals del 18-19, ells volien començar a ampliar una mica tot el tema de management i el booking, no? Perquè, bueno, la Ignacio, per qui no ho sàpiga, és la promotora més important del món i la que compta els grans concerts, no? Però va arribar la pandèmia i se'n va anar tot una mica d'aigua i aleshores, quan ens vam... Ja va arribar el moment que també ho va portar i la cosa va quedar penjada. Però sí, la idea era fer créixer el Ramon i bueno, en aquesta vida tots són contactes, i aquests primers concerts que t'explicava jo que fèiem a Cerdanyola amb la Polla Retos i demés, doncs hi havia un senyor per allà que en aquell moment tenia una empresa que es deia La Iguana, que es diu Robert Grima, i ens vam fer molt amics, i Robert Grima avui en dia doncs, és un dels capos de la inflació, no? Un dels que mana, realment. I aquest senyor, doncs clar, amb el Ramon va dir, ah, doncs us ajudo i no sé què. Però va, la pandèmia ho va tallar tot.
Com et deia, que si continues o no relacionat amb els artistes i amb la contractació i amb el de manager, no? Però que sí que continues fent és booking, almenys. No sé, sí. Si de manager, per un artista en exclusiva, diria, o sigui, en exclusiva o com, que són xiula, i de fet és un artista dedicat a un món bastant diferent, o sigui, per no dir molt diferent de tot el que havies fet abans.
Per molt que
coneixes, Jolís. Sí, però que, no sé tu, però el que jo almenys hi arribo bastant per casualitat, que és el dels espectacles per públic familiar. Com hi arribo?
Hauríem de fer aquest podcast i la Coco i jo et fem l'entrevista.
No, jo estic aprenent moltíssim aquí, però sí, m'interessa moltíssim.
I aquestes coses estranyes que
hi ha. Exacte. Doncs això, com arribes al públic familiar, és perquè tu també ets programador o organitzador d'un festival de públic familiar. No sé si el Xiula o treballar amb grups de públic familiar et porta a fer festival o és al revés?
No, primer és el festival. I al festival hi arribo perquè tinc dos fills i experimento amb els meus fills quina és la relació que ells tenen amb la música i que malament m'ho passo jo quan anem a veure espectacles infantils, perquè sobretot els espectacles infantils que venien en aquella època, ja us dic, els meus fills ja són majors d'edat, però en aquella època, et parlo de fa, doncs això, 20 anys enrere, ostres, jo anava a veure uns espectacles infantils amb uns grups d'animació que em semblaven horripilantes, o sigui, semblava que els nens fossin tontos una mica, no? I per una banda vaig constatar això, perquè realment els ajuntaments, a l'últim que dedicaven diners, ha canviat tot això, però abans, si sobraven, jo què sé, 300 euros, doncs vinga, portem aquí un tio que infla quatre globus i canta quatre cançons com si els nens fossin subnormals. I això, comparat amb també, o al costat de que vaig veure que els meus fills a casa escoltaven la mateixa música que escoltava jo, i que en aquell moment doncs, ells començaven, no sé si el meu petit, per exemple, va fer molt fan de xarango en el seu moment, que tenia 7 o 8 anys, no? Els agradaven molt. I anàvem al cotxe i anàvem sentint xarango tot el dia, que ens vaig arribar... clar, estic parlant d'una època que no hi havia ni xiules, ni pingüins, ni porc petit, ni de mar i gelabert, no hi havia res d'això, no hi havia res. I sí que vaig pensar de dir, ostres, a més, quan un dia vam anar a veure xaranga amb els meus fills, clar, tocaven, no sé si a les 10 de la nit, i al cap de mitja hora el meu fill estava dormint als meus braços, no? I vaig pensar, hòstia, hem de mirar la manera de com aproximar la música a aquests nanos perquè els agrada. I quan es va inventar Petits Camaleons, amb el format... El més important de Petits Camaleons, sempre ho dic, és la manera com es fa el festival, no el festival en si, quins artistes venen, sinó el fet de que els xavals poden estar a la part de davant sols, per tant, la visibilitat és màxima per ells, no hi ha cap pare amb el nen en braços o aquí a coll. Els horaris, que són horaris que respecten realment doncs, l'hora de dinar, a l'hora de dinar parem, la gent ha de dinar. I després, per exemple, els cotxes duren mitja hora. Perquè més de mitja hora els xavals s'avorreixen. O sigui, ja volen...
Els xavals no poden anar.
I aquesta fórmula ens ha funcionat molt bé. Bueno, anem per 12 anys, ja dic, i aquell de públic es funciona molt bé. I Xiula arriba a través d'això. O sigui, Xiula és un grup que, clar, quan tu muntes un festival infantil o familiar, no? És la paraula correcta, et comencen a veure ja com un especialista en això. I no ets cap especialista, però bàsicament és que et vas fent especialista amb el pas del temps, no? I el Xiula crec que va ser el Mercat de les Flors, que feien els Premis Art, que penso, que van anar-hi i al sortir van dir, hòstia, ens agradaria que ens ajudessin a buscar bolos i no sé què, i vaig dir, pues, palante. I la relació que tenim amb Xiula, això sí, és purament i estrictament de booking. O sigui, busquem bolos, gestionem tot el tema de la facturació i aquestes coses, i intentem buscar els bolos de qualitat, perquè realment tu saps també amb els pingüins que per les festes majors i tal és relativament fàcil que surtin bolos, però després accedir a determinats espais o festivals és més difícil, i és això el que fem nosaltres. I funcionem molt bé, la vida és un matrimoni que funciona molt bé perquè ells, tota la seva part creativa, artística, tenen la seva gent que ho fa, i amb nosaltres és bàsicament una relació purament d'oficina de booking. I parlem quin tipus de gira voleu, per on voleu començar, voleu fer teatres, voleu fer festivals, i això és el que fem.
Funcionen molt bé, ara mateix està molt de moda, segueix funcionant molt bé aquests concerts familiars. La meva pregunta és, bueno, tu t'apropes a la banda i proposes treballar amb ells o les bandes venen cap a tu normalment, en el teu cas?
Jo vaig anar a buscar només els amics de les arts al principi, quan vaig començar a l'oficina, perquè ells van fer un primer disc i no tenien tampoc... Bueno, tenia un màger, un desastre, perquè jo vaig anar a dalt d'aquell tio i va ser una cosa... Oh, madre mia, Hi havia dies que hi havia 3 bolos al mateix dia, tancats. I hi havia bolos que estaven tancats, no sé els preus, no me'n recordo, però imagineu-vos que un estava tancat a 10, l'altre a 20 i l'altre a 5. O sigui, una cosa esperpèntica, vaig haver de posar ordre en tot allò. Però els únics dels amics de les arts vaig a buscar. A partir de l'èxit dels amics de les arts és quan va venir més gent a buscar-nos a l'oficina. Hem tingut la possibilitat de treballar amb gent que després ha triomfat molt, però per determinats motius doncs no ha acabat de quallar la cosa. Però sí que és veritat que jo sempre he sigut un manager diferent, també raro, perquè he sigut com bastant clar i bravo en la música. Aleshores, no he sigut intrusista amb la part creativa, però sí que m'agradava aconsellar des d'un punt de vista de dir, hòstia, això podrà funcionar o no. Clar, perquè tothom aspira a les plantes principals. No? Potser la música que fas no sonaràs mai a les plantes principals. Tothom ha de ser conscient també una mica del que fa. I bueno, és el que intentàvem. Sí, sí.
Anem acabant ja perquè ens toca, perquè no tenim més temps, però és molt agradable.
Bueno, jo sempre tinc la meva pregunta final, que em la deixaré després de tu.
El que et volia preguntar jo amb el teu apartat de programador, ja ens has dit, hem parlat de Petits Camaleons, hem parlat de Cerdanyola, en els darrers anys també has estat programador d'altres cicles o d'altres espais, a nivell de públic familiar, crec que portes uns anys fent el grec en família, també portes programant un cicle relacionat amb el programa de ràdio que fas a la Fàbrica d'Am, i a la Fàbrica d'Am també crec que des de no sonores la programació del Sant Jordi musical i n'ha fet alguna altra, com la programació a l'Hospital de Sant Pau. Tot això és també són feines que et venen a, que us han vingut a buscar. És a dir, això que deies abans de com s'arriba a ser programador o de com et venen, notes que et venen a buscar, això, que hi ha com un prestigi ja aconseguit, pel que deies, d'això de tenir l'equilibri entre risc i poder tenir content a una col·lecció pública, com si és privada, com pugui ser liberada.
Sí, ara en aquests moments sí. O sigui, és una cosa que m'agrada. O sigui, per exemple, el grec hi entro a l'època del Ramon Simó i és ell que em truca i em diu, hòstia, Lluís, que no, el programa de ràdio també és una parada important, no? Ets un tio que cada dia està explicant coses de música i una música que també són coses diferents a les habituals i això et serveix. I a partir d'aquí, sí, a l'Adam també són ells els que tenen a buscar i les últimes coses que estic fent, sí, normalment han sigut els, bueno, els directors dels festis o la gent que està al darrere dels festivals que em venen a buscar per fer coses. Sí, sí, sí. Però al marge d'això, el meu objectiu i una mica la pregunta que feia abans la Coco del festival ideal que jo estic molt treballant amb això és perquè m'agradaria, fins que no ho tindrem a la llibertat absoluta que tu deies, però sí que m'encantaria poder fer un festival que fos meu sense dependre. Sempre dependràs, eh? Un sponsor, una aportació, doncs, perquè la pasta la necessites per fer-ho, això segur. Però m'agradaria aconseguir quan més gran fos l'autonomia de muntar un festival, això seria ideal. Que no hagués de donar explicacions sobre l'artística que tu, allò que parlàvem abans, però sobretot, ostres, poder crear alguna cosa que fos nostra, no? I que tinguéssim la llibertat de dir, ho fem així perquè volem fer-ho així, no perquè tenim cap condicionant. No sé, perquè els camaleons és un exemple, jo porto artistes i ho dic obertament, no són artistes que a mi m'agradi, por, en flipi, no? Però sé que són artistes que venen entrades. I jo necessito venir entrades. Ho he de fer viable. Això és així, és que m'agrades. Però a mi m'agradaria fer alguna cosa que arribés a poder vendre entrades, però amb artistes realment de la voz. Sé que és una... No sé, eh? Vull dir que si aquest podcast dura 5 anys més, és un festival artístic.
Bueno, quin
creus que és raonable d'un festival? Quina dimensió ha de tenir?
Jo, el que estic pensant ara mateix, i tot és una pluja d'idees de govern, estic sobre les 2.000 persones. No és. I, evidentment, la banda no pot sortir d'uns preus d'entrades desmesurades ni desorbitades. O sigui, estem parlant de que les entrades han de ser coherents amb el que... I també et diré, i si hi ha un artista que vol venir però t'està demanant un vidral, doncs aquest artista no vindrà. O sigui, també penso que hi ha artistes que, en el fons, com ho van tocar en determinats espais, està molt bé, i mola molt tocar davant de 15.000 persones, és molt bé. Però no és el mateix tocar davant de 15.000 persones borratxes que no et fan ni crítiques, que tocar en un festi que saps que la gent t'està escoltant. Els concerts delicats...
Absolutament.
Els artistes surten d'allà al·lucinant. Per què? Perquè hi ha 250 persones en el més estricte silenci escoltant-te. Quan acabes, comencen a aplaudir, però que no sents res. O sigui, recordo que m'ho explicava en una entrevista que li vaig fer el Tomatí, que diu, quan vamos a tocar a Japón, nos cagamos, perquè, claro, acostumats als paleos del flamenco, allà els japonesos callats, dius, no els està gustant, no els està gustant, i quan va acabar, una bogeria. A mi m'agradaria això. O sigui, penso que s'ha de tenir respecte per la música. Ara, als festivals, la gent, quants festivals aneu i veieu que la gent està por ahí prens a birres i xerrant i no estan mirant els concerts? Molt. No? La zona
de...
Ah, l'estrella. Bueno, doncs crec.
Home, jo com a molt gran defensora de les sales, parlant de festivals, que és una cosa que trobo bastant a faltar a Barcelona, ara mateix s'està començant a reavivar una mica, però un festival de sales, Girando por Sales, però de Catalunya o de Barcelona, per que és això, que tens un públic que va a escoltar-te a tu o la programació d'aquell dia, no? I té algun tipus de col·laboració amb sales per ajudar-nos mutualment. Això ja s'ha fet? Seria algo que és factible? O...
Bueno, tu has dit Girando por Sales, que és una de les... Però jo crec que és compatible una cosa amb l'altra. Jo crec que la feina de les sales, realment, que jo també soc molt partidari de les sales, eh? També és veritat que les sales que s'haurien de posar una mica les piles també quan a les condicions i quan a... Bueno, hi ha sales i sales. Hi ha gent que realment treballa molt bé des de fa molts anys Hi ha sales que tenen programacions molt coherents, hi ha sales que són calaix de sastre, perquè les lloguen, doncs, tipus l'Apolo, no? Que igual hi ha un dia xarango i l'endemà allà... Però jo crec que la funció de les sales és superimportant. El que passa és que a mi m'agrada el concepte aquest que jo parlava de festival en el sentit que... Hòstia, tu imagina't una jornada en la que vas a un lloc en el que estàs bé, agradable, sense aglomeracions, que no fas cua, que no has pagat un preu de l'hòstia desorbitat i que, a més, tots els grups que hi ha, no hi ha res de relleno. Tot és... Hòstia, tot està pensat. Tot està pensat amb una coherència. Tot... Sé que és com un oasis, això que estic dient, eh? És un oasis. Mm. Se'ns fa la boca aigua, no? Una mica de pensar que això pot existir. No és tan difícil. Però tampoc és tan difícil perquè jo feia una reflexió l'altre dia. Veieu tot el que ha passat en el món de la gastronomia, no? De l'alta cuina, que se li diu, no? Als restaurants, la gent hi va pel xef, no? Pel tio que hi ha al darrere. Tu no saps el que menjarà allà. Tu vas perquè hi ha un tio que es diu Ferran Adrià o Roca o no sé què, i vas allà. Tu coneixes? Vosaltres sí, perquè viuen al món professional. Creieu que el públic sap qui és els programadors dels festivals? No tenen ni idea. No saben qui hi ha al darrere. I perquè les coses dels festis es fan amb l'Excel, no es fan amb un criteri de... O sigui, és allò, bueno, quantes entrades va mantenir aquest tio, quanto vales, no sé què... Però no ho fas amb un criteri artístic, pensant... No sé, no tinc res en compte.
Sí.
Però el Cruïlla va descobrir l'any passat amb el Pau Lluís Guerra i el Rubén Blades que el públic llatí tenia a un festival que no l'havien tingut mai, perquè jo els veia els latinos i flipava perquè anaven despistats. Esto com va, no? Clar, que està en torn a una jornada llatina que fins i tot repeteixen el Rubén Blades. A mi com si el porten cada any, jo soc superfan del Rubén Blades. Però és com una mica anar muntant en funció del que vas veient, no? Hòstia, joder, no sé, potser el Sona sí que té una mica de criteri musical en aquest aspecte, perquè té com un... No? O, jo què sé, el Rock Fest, no? Que té com una manera de veure el heavy, però l'altre és una mica calaix de sastre, no? Bueno, que també està bé, el que hi hagi varietat i això, no? També està bé, però, bueno, jo, l'objectiu meu és un altre.
Vale, acabem aquesta entrevista superinteressant, Albert. Saps que ets molt estimat per tots de la indústria musical, per tota la trajectòria i tot això. Quin projecte aquest any, de cara a l'any que ve, tens moltes ganes de promocionar o de començar o de fer fruituir?
Reiteraré amb...
Tens algú ara al cap, en plan, bueno, ara estem treballant en això, en què estàs treballant ara mateix?
No, crec que el que us he dit abans, que la meva obsessió ara mateix és pensar en aquest tipus de... M'agradaria ni anomenar-lo festival, fins i tot per treure-hi la paraula festival. Aquesta és una de les meves obsessions i la segona, evidentment, és intentar salvar, perquè en època electoral ens està costant la vida salvar el Festival de Blues de Cerdanyola, però això ja és en plan ONC, no? Però si em preguntes això, projecte, tinc algun projecte més, però aquest encara està una mica a les beceroles, però sí que el meu projecte és crear aquesta mena d'oasis en el que realment puguem tornar a viure en condicions de la música en directe. O sigui, treballaré per aconseguir, no sé si algú de vosaltres va estar al concert de Bon Iver, al Palau Sant Jordi, però el so que hi havia en aquell concert, o sigui, vull aquesta cosa que tot estigui superben posat, no? Que hi hagi un rider tècnic brutal. Vosaltres, els artistes, sabeu el que és patir en molts escenaris d'aquests que, ostres, que has de provar so en 10 minuts i que el tècnic és mig sordo, està menjant el bocata mentre estàs, saps? No. Aquestes coses s'han de fer. Sí, és veritat, és que és així. És que al final, jo què sé, jo he anat a grans concerts i he sentit el concert sonant malament, l'he vist malament, tot això s'ha de mirar, tot. En fi, muntarem a l'oasis, allà.
Vale, pues...
Convidats.
Moltíssima sort i gràcies per tota la labor que, de tots aquests anys, que sigui amb molta força, Albert, i torna quan vulguis.
Moltes gràcies, Coco. Moltes gràcies també, Albert, per haver acceptat la nostra invitació.
Encantat, també. Si estava pensant quan em trucarà aquesta gent, no me llamo.
Ja m'ho havien dit, ja. L'Albert s'està emprenyant. Espavila, espavila, que al final no et parlarà. Moltes gràcies de nou a la presentació de la Fira de Vilaseca per deixar-nos aquest espai per gravar. I sobretot, moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. I, com sempre, us recordem que si podeu, si us ha agradat el podcast, ens deixeu una puntuació i que us hi podeu subscriure a qualsevol de les plataformes on la podeu escoltar. A iVoox, a Spotify, a Apple Podcast i la Coco sempre vol que també ens seguiu.
També estem a Instagram.
A veure.
Adéu.
A veure.
Un podcast realitzat amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.